Ja de l'illa. Així arribam a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Repassam l'actualitat d'aquest dia, altres temes que mos criden l'atenció i que són notícia aquí, al dia. En concret, avui posam sobre la taula un tema espinós, un tema delicat. Tots els procediments legals, a vegades complexos, com són enfrontar una herència, un testament, sobretot ho deim perquè augmenta la venda d'herències aquí a les nostres illes per mort d'aquesta gran quantitat de litigis posteriors. Ara ho explicarem.
Així és, avui volem seguir parlant d'herències, de testaments, també saber els terminis per acceptar o renunciar a herències, els imports que s'hi corresponen, també els tipus de testaments que es poden fer, i qui coneix ben bé tots aquests procediments legals és l'advocat especialitzat en dret civil i fundador de DMS Legal Intelligence, en Miquel Mas. Miquel, com estàs? Benvingut.
Bon dia, què tal?
I demà t'ho deia, explicant, perquè l'actualitat també ens fa parlar d'això, no?
Augmenta la venda d'herències, tot i que Joan ha comentat, Miquel Àngel, que això també té lletra petita que ell explicarà.
Sí, clar, és a dir, una herència se pot... perquè la gent ho entengui. És a dir, se mor qualcú, llavors tu hi ha dos moments jurídics. Un és l'acceptació de l'herència o no, tu pots també rebutjar expressament o tàcitament, i després l'adjudicació de l'herència. Llavors, clar, perquè tu acceptes, llavors pot ser que vengui indivisa i tu haig de fer partions o no partions, o acceptes de forma indivisa. Per tant, són dos moments jurídics. El que passa és que normalment la gent se fa davant del notari tota l'hora. Se va acceptació, herència i adjudicació. Se fa amb una única escritura. Però són dos moments. Però per què explica això? Perquè és possible vendre herència. Sí, és possible. Però primer et deu acceptar, perquè si no acceptes no la pots vendre. I és davant de la partició. Per això li deia a Marta que hauríem de matisar això, perquè no és que augmentin la venda d'herències. És a dir, és possible, però és complicat, perquè tu primer has d'acceptar i després tens... Abans de fer la partició, ho pots vendre, però ho has de comunicar als altres cohereus. Li ha donat 30 dies perquè puguin comprar les mateixes condicions. Jo només ho he vist una vegada en 33 anys, això, de la venda d'herència, i era d'un senyor que tenia una certa discapacitat i van abusar d'ell, i va malvendre l'herència, i els germans se plantejaven comprar-ho o no. Era en aquell interval que jo vaig intervenir. Però el que fa referència a la notícia, sí, tècnicament parlant, no és la venda d'una herència, sinó que és la venda d'una vegada acceptat l'herència. I això passa molt sovint. I passa molt sovint perquè molt sovint els pares fan un testament i no fan partions. És a dir, mira, jo el deixo tot en el meu fill i faig hereus. Per evitar-se maldecats i mals rotllos que dona això, no? I llavors el que fan és, bueno, ja vos arreglareu vosaltres, jo no faig partions, i accepten herències, fills, de forma indivisa. Normalment, quan són joves, ho accepten, i bé, ja veurem, no? Però, clar, la vida continua, s'allarga, i al final aquestes herències se venen, normalment, no? I això, el que està parlant és que moltes se venen, no? Se venen aquestes propietats que s'han acceptat de forma indivisa, i què és el que hi ha? Quan tu tens una cosa en condomini amb una altra, per exemple, has d'estar en sota germà la meitat d'un pis o d'una casa, si tu pots vendre, però l'altre condomini té un dret de retracte a 9 dies. Que és això que fa? És a dir, té 9 dies per fer un dret de retracte des de que se publica en el registre de la propietat. La qual cosa no és gens fàcil, perquè ha d'estar controlant el registre de propietat. Avui en dia hi ha manera per posar alertes, no? I quan se fa això, pum, llavors, si tens mal rotllos del germà, llavors t'avisa tot d'una i has de comprar. De lo que... Aquesta informació que fa referència a Marta es referia més aviat en això, no? Una vegada acceptat,
val.
Per tant, no era una, ben bé d'una herència, sinó de, del producte.
Ja entenc. Mm?
Recomandes, per tant, i per cert, una expressió molt mallorquina que encara se m'entén, fer partions, en aquest sentit, no?
En els pares. Mm. Sí, jo crec que sí. És a dir, tot el que deixareu a mitges és a dir, com a regla general, sempre hi ha excepcions, perquè hi ha qualque bé que no pugui ser divisiu o tal, però sí que ho recoman. Perquè tenir a mitges una cosa... És dret no ho veu bé, tenir a coses a mitges. Per què? Perquè dificulta el tràfic econòmic, perquè és mal de gestionar, perquè metge la teva vida, els germans, quan tens 20 anys tens moltes coses en comú, però quan tens 40 o 50 t'has casat i tal, i un té fills, i té necessitats diferents i divergències, i pot ser que no coincidesquin. I llavors, d'aquí venen moltíssim de plets. Sí, efectivament, sí, sí, recomano això. La veritat és que no sempre m'escolten, perquè, clar, per un pare és complicat fer una partió, no? I és dir, bueno, jo... Perquè normalment no tens mai dues coses iguales, tres coses iguales, quatre coses iguales, no?
Clar. Que, per cert, també parlàvem, però quins terminis tenim per acceptar o renunciar a una herència? De què depèn, també, això?
Bueno, mem, hem de parlar de terminis fiscals i de terminis civils. El que és termini fiscal per pagar imposts, tens 6 mesos per pagar l'impost de successions i donacions i l'impost de plusvàlua municipal. Ara bé, si tu veus que no hi ha possibilitat d'acceptar dins d'aquests 6 mesos perquè te fa falta arribar a un acord amb els germans o perquè encara s'ha secat més o tal, tens 5 mesos dins l'impost de successions i donacions per demanar una pròrroga. I tens una pròrroga 6 mesos més i guanyes 6 mesos més que no pagues recàrrec i això. En teoria no la pagues, no? Però tens un any, no? Si demanes aquesta pròrroga, s'aprova a 6 mesos. I pots demanar una pròrroga 6 mesos més. Això fiscalment. Civilment, són 30 anys. Tot i que el Codi Civil no ho digui de forma clara, l'última majoria entenc que són 30 anys, que coincideix en el termini també d'usu capio. Si tu poses una cosa en 30 anys i ningú t'ho reclama, acaba sent teu. Per tant, tens 30 anys.
Anem a la part prèvia. No a acceptar, sinó a fer testament. Que molta gent no ho fa, perquè ho dona per fet, o perquè diu, mira, total, ja s'arreglaran... Què recomanes? Fer testament des de que un és major d'edat, des de que comença a tenir propietats, des de que es casa, per exemple, o té una parella de fet? Quan recomanes fer testament i de quina manera?
Bueno, primera, fer testament quan estàs sa. Perquè llavors, quan tens qualque cosa ja et dona molt mal rotllo d'anar a fer testament. Per tant...
Això ja per una percepció personal, eh?
Això com... Llavors és quan t'abans. És a dir, quan t'abans. És a dir... Per exemple, quan en qualsevol moment jo considero fer un testament. Quan tens béns, clarament, quan tens una parella, també. Clar, però tens una parella...
I no estàs casat, imagina't.
No estàs casat, tens una cosa a mitges. Bueno, aleshores, clar, el que pot passar, per exemple, és que si no tens fills, la meitat del teu pis vagi en els teus pares. I llavors la teva parella compartirà el pis amb els sogres. I també si te cases també, vull dir que haurà també si te cases...
O sigui, fer testament en la parella, malament no tinguis fills, no? I si jo em mor, que el manco és la meva parella...
Bueno, és a dir, testament és personal, per tant el fa cadascú com vol i tal. Pots anar en separar en mateix moment, però són dos actes jurídics diferents. És molt personal, per tant, fer-ho en separar...
me referia a deixar els béns a separar, ja, per exemple, no? En aquest cas que has explicat, perquè si no, la meitat d'una propietat aniria als sogres.
Efectivament. Bueno, això depèn de la relació que tenia la teva parella i de... Però, bueno, jo faria així, però és molt personal. És a dir, que si tu no fas testament, llavors la teva ets, t'anàs al sogre. Llavors sembla que, si no tens fills, si tens fills, ni, en principi anirien els teus fills, a la teva mitja part, el que s'hi diuen els pares. Però bé, sí, jo ho aconsegueixo. I quan abans, i a més jo aconsegueixo que se faci en notari. És a dir, el testament hologràfic és possible? Sí, és possible.
Clar, és que no m'agrada això. Aquest testament hologràfic, per qui no entenguin conceptes, que jo puc agafar aquí un full i escriure a mà... i pots figurar com a testament, no? Però, mem, alerta amb això, perquè importantíssim, millor fer-ho en notari, no?
Sempre, és aconsellable. I per què? Perquè el testament és un acte complex. És un acte complex, és a dir, perquè tu pots fer hologràf, però té diversos inconvenients. Primer, que després, quan te moris, s'ha d'adverar. És a dir, s'ha de fer un procés de comprovar que allò és la teva firma, que és la teva voluntat...
Valides de qualque manera.
I, per tant, un petit judici que ara se fa davant del notari, però té un cost. És a dir, el que tu t'estovies del testament li passes als teus hereus. I en segona, tampoc, en segon lloc, tampoc té la fe pública que dona un notari, que diu, escolta, jo certifico que s'ha fet tal dia, tal hora, amb aquesta persona que ha firmat i tal. I en tercer lloc, que és molt tècnic, el que comentava. Per què dic això molt tècnic? Perquè, per exemple, a Mallorca i Menorca, un testament ha de tenir sí o sí la figura de l'hereu. L'hereu ha de ser-hi. Si no és l'hereu, el testament és nul. Llavors, jo m'he trobat casos de gent que ha fet un testament hològraf i jo deixo això aquí, en aquest, però no posava que era l'hereu. I això va crear problemes. En canvi, Eivissa i Formentera no, eh?
Especificar, perdona, Miquel Àngel, això, especificar qui et sereu.
Sí, però
no?
Jo, o sigui... entre altres coses, però, clar, com veus, el dret successori és un dret preciós. Sí, molt guapo. És molt guapo, però és molt tècnic, és molt complicat. I llavors, clar, un testament, per exemple, jo t'he comentat això, sereu, però hi ha mil i una coses, saps? De prellegat, de llegats, de ser llegítimes en els fills...
I a més particularitats, Miquel Àngel, entre comunitats, províncies, i fins i tot has parlat de la diferència Eivissa-Mallorca, que és curiós, que vagi diferent, no?, en aquest cas.
Bueno, mem, primera, Espanya és un estat, del punt de vista jurídic, plurinacional, és a dir, que té 6 drets civils, eh?, té de Galícia, País Basc, Navarra, Aragó, Catalunya, Balears i la resta d'Espanya que se basa en el dret de Castella, no? I cada un d'aquests drets és íntegre i regula les seves pròpies institucions. És a dir, això, en el segle XIX hi va haver un intent d'eliminar aquests drets i no varen poder, de substituir pel dret de Castella, no va poder ser possible, i se manté aquest dret, perquè està molt arrelat. Estem en règim de separació de béns. Tothom dona per fet aquí quan se casa que està en règim de separació de béns. Això és el nostre dret civil, i ho tenim allà incrustat a la nostra idiosincràsia, no? Igualment que el dret successori. Llavors, aquí tenim un dret des de sempre, que ens permet els pactes successoris, que és el que més crida l'atenció, o separació de béns i tal. Però, clar, tenim el dret civil balear, no? Però, clar, no tots som unes illes. És a dir, la nostra frontera és la mà. I ja no t'explico un eivissenc o un menorquí. Saps? Que li pega molt en fora a Mallorca i a la mà. És a dir, penseu que fins fa 50 anys no hi havia un comerç regular marítim entre les illes. O sigui, anar a Mallorca per un eivissenc era, bueno, i per un menorquí. I penses, això ha fet que durant al llarg dels segles aquest dret hagi agafat la seva pròpia dinàmica. Especialment a Eivissa i Formentera, que en el segle XIX, per una manca de notaris, que són els que mantenen el dret successori, bàsicament, d'Eivissa, va acabar derivant amb un principi de successoris diferents de Mallorca i Menorca i més propers en el dret de Castella.
Sí, per manca d'efectius, d'alguna manera, se va... Mira, curiós, això no ho sabíem.
De fet, en el pacte, és a dir, el nostre dret civil té 3 llibres, que ve a ser com un codi cada un d'ells. És a dir, la compilació del dret civil pot tenir 3 llibres. El llibre de Mallorca, el llibre de Menorca, que només té tots els articles, i el llibre d'Eivissa, que té 20 i pico articles, que és total diferent de Mallorca.
Uh-huh. Avui fem una tasca interessant, perquè si hi ha qualque lot amb ganes d'estudiar dret, a Miquel Àngel Mas, en sa passió que li posa, segur que els indicaràs, perquè m'agrada aquesta expressió que ha dit que el dret successori és preciós.
És apassionant i preciós, sí.
I doncs, mira, futurs estudiants, escolteu-lo, perquè en sa passió que hi posa, pinta bé això de
jo crec que la conclusió, en el darrer minut que ens queda, Miquel Àngel, és... fer testament,
sí.
Fer-ho davant notari, sí. I fer-ho l'abans possible per evitar litigis, perquè quantes famílies has vist que se rompen, que s'espanyen, que hi ha mals rotllos familiars precisament perquè no estaven les coses clares.
Jo afegiria que, a fer, el meu notari amb un assessorament d'un advocat, jo afegiria, perquè el notari te pot assessorar, però l'advocat te'l prepara abans i t'escolta i tal. Llavors, jo sí, faria tot això, però jo també diria que no evitarà el que és que els germans, per llei de vida, se distancien. I ja és per una cosa o per l'altra, se distancien. Així com ens casem, tenim fills, i llavors, en un moment que som molt distanciats amb els germans, i a llei de vida, això passa i s'excusa pot ser cuidar majors, herència o el que sigui. Ara bé, si haguessin el consell que ha dit na Marta, s'evitarà, o intentarà evitar-se, acabant jutjats els germans, que és el que s'ha d'evitar.
Molt didàctic. Moltes vegades, perdó, també passa, molt ràpid, Marta, que per aquest, si un germà vol fer-ho el millor possible, fins i tot sol el germà pot interpretar com que sigui una reacció com molt freda, molt, però al final és la pràctica, no? És evitar ensurts futurs, no? Perquè a vegades aquesta monta germans pot dir no, vinga, anem a un advocat, siguis mediador. Al final, si ho fas, si qui ho decideix, és per una bona intenció, però el que dius tu, no? Per evitar futurs conflictes, clar.
Jo, és a dir, és el meu dia a dia, no? Això és inevitable, és a dir, és aquest distanciament de germans, en general, vull dir, hi ha sessions, i l'únic que jo aconsello és intentar evitar jutjats i no dir cap paraula que te'n puguis empenedir, perquè després, quan tens 80 anys i te'n dones compte que res ton durà de sa tomba, després relacions dels germans se refan, no amb la mateixa intensitat de quan ets infant, però se refan.
M'encanta, perquè Miquel Àngel no només pot fer un anàlisi del que suposa, no?, la part burocràtica de les herències, sinó psicològic, perquè ha vist l'evolució de les famílies amb les etats i com canvien d'opinió. I és vera, hi ha una cosa que no se pot evitar, evidentment, que és la mort, com enfrontar-se, i no mos duren res, eh? Això
no,
sí que
no,
és veritat. Equipatge, però ben lleuger. Miquel Àngel Mas, ell és soci i fundador de DMS Legal Intelligence. Moltíssimes gràcies per aquesta xerrada tan didàctica, hem de dir. Segur que més d'un ho agrairà. Gràcies, Miquel Àngel.
Un altre bon dia.
Uns consells, continuem tot d'una.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Un vino denominación de origen Binissalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Binissalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que em t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
IB3 Ràdio, el dijous bo d'Inca. Dimecres encalentirem motors en l'emissió de Xiu Xiu a partir de les 8 del vespre des de l'embalat de la plaça d'Espanya. I dijous, tot s'opira. Des de les 9 del matí, el dia Mallorca, Tèntol i l'Aviador te presentaran convidats ben especials dins les 8 hores de programació des d'una de les fires més populars de l'any. Vine a veure la ràdio en directe. IB3 Ràdio, el dijous bo d'Inca.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de sapadina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
Són les 10 i 22 minuts. Continuem aquí a IB3 Ràdio i també a IB3 Televisió, una setmana en què, ho podríem dir, tots els ulls estan enfocats, per dir-ho d'alguna manera, en el dijous bo que se celebra demà a Inca, i justament per aquesta raó, Joana, avui hem volgut fer un cop d'ull a la situació habitacional d'aquesta zona.
Sí, Marta, el preu de l'habitatge continua en augment també en aquesta comarca, la comarca del Reiguer, segons dades d'Idealista i informes del sector. Comprar-hi un pis o una casa costa de mitjana entre 2.400 i 4.000 euros per metre quadrat, segons això, el municipi, segons sigui un municipi o s'altre de la comunitat del Reiguer. A Inca, per exemple, el preu ha pujat prop d'un 10% en el darrer any i els lloguers se situen ara mateix entre els 850 i 1.200 euros mensuals. És a dir, no només és a Palma que passa això de que els preus estan disparats, sinó que passa una mica arreu. L'escassetat d'oferta, la demanda procedent de Palma i la compra també per part d'inversors. Marta, expliquen aquesta tendència.
Ho has dit, Joan, no només a Palma, no només a Eivissa, recordam, o a les ciutats, no?, on més puja aquesta demanda, també a Inca. I per aquesta raó parlem amb Facundo Martín, que ens ajudarà a entendre com ha estat el mercat, la situació real d'aquest mercat i, sobretot, quines perspectives haurà de cara a aquest 2025. Facundo, bon dia, com va?
Bon dia, gràcies a vosaltres per la invitació. Com va?
També Inca pateix aquesta pujada de preus. Quins han estat els factors que han impulsat aquest interès de la demanda i aquesta pujada en els preus?
I jo crec que, per començar, el que vam comentar vosaltres també, la mateixa situació a Palma afecta Inca. Nosaltres, per la nostra experiència, tenim molt de compradors que venen a Inca a comprar de Palma. Me passa molt, més que Inca, que de bon sou? No, venim de Palma. Te dic, no sé si... Per dir una estadística, no sé... No, per dir una cosa, un 70%.
Hi ha molta gent que, per ventura, vol fugir de Palma per aquests preus, però al final també s'augmenta
la burbuja va agafar...
S'estén, no?
S'estén cap a aquesta banda, sí.
Clar, i Facundo, parlam no només d'Inca, sinó de tota la comarca del Reguer, que són molt de municipis, Sauva, Campanet, Binissalem, Lloseta, Alaró... hi ha diferències entre municipis, o també s'escampa aquesta bimbolla i els preus van pujant a tots aquests municipis. Com va la cosa?
Crec que, sincerament, el preu de Reguer, Seuva, Moscari, Campanet, tot, sobretot el municipi a prop de la tramuntana, el preu també lo va fer que la situació de tot en general, sobretot perquè n'hi ha molta demanda d'estranger que volen comprar per aquesta banda. Li agrada molt que comprar per Seuva, Caimari, Moscari, Campanet, tenen bones vistes, la tramuntana, i això també ha influït molt per el tema del preu.
I també, que jo crec que això ja no ho és, no? Però abans era un poc ciutat dormitori, molta gent puja i davalla a Palma, però ara ja no. Jo crec que aquest concepte ha canviat.
Sí, jo crec que si ara estem han canviat i nosaltres el que vivim a Inca, bé, nosaltres fa la nostra immobiliària que tenim 2 anys com a Immoclaus, que estem per la nostra compte, i, però jo vaig fent feina en el sector fa 5 anys, justament en el Covid, i comentaré una anècdota perquè tinguem en compte la situació. Vaig cridar un client que va comprar Inca un pis fa 4 anys i li he dit, escolta, sap que esteu pis...
No me diguis quant ha pujat. No, 10%, 20%.
No. T'estic xerrant... Això és una experiència meva personal, meva, no és estadística cercada. 120 euros, 120.000, es pis un tercer sense sessor Inca, fa 4 anys. Ara lo pot vendre per el doble.
Pel doble.
En 3 anys?
Sí, és a dir, no és tot, però aquesta... Perquè tinguem en compte el que està passant molt, molta gent que ha comprat abans del Covid, també, aprofita per vendre i... millora la seva vivenda. És a dir, per exemple, aquest mateix. Un tercer sense ascensor ven ara mateix i passa a un primer amb ascensor, amb pàrquing i terrassa. I fan aquesta millora.
Home, però no per 200.000 euros, no? Vull dir que també és preu per un habitatge d'aquestes característiques també deu ser bastant superior.
Clar, però li surt a compte. Mm. Perquè ell, quan va comprar en un preu molt inferior. El problema ho té ara mateix comprador, el primer comprador. El que vol independent en sa parella, compra sa primera casa, aquest comprador lo té molt complicat.
I si haguessis de fer una radiografia de com està el parc de lloguer vacacional i també de compra d'habitatge, vull dir, a Inca, per exemple, si mos centrem només a Inca, hi ha parc suficient, hi ha habitatge de lloguer i per comprar suficient, o també sa demanda és superior a sa oferta que teniu ara mateix?
No, està clar que sa demanda és superior a sa oferta, per això també es preu, se nota en sa preu, això en qualsevol mercat passa això. Oferta i demanda, i és el problema que tenim ara. No és el mateix que vam viure en aquell 2007, que la burbuja immobiliària la va ocasionar els bancs, no? Per dir-ho, ara és la demanda.
I s'està construint a la zona del Reguer? Sí. Vull dir, hi ha habitatge nou, pisos per comprar que s'estiguin construint ara mateix?
Sí, s'estan fent moltes obres noves. Nosaltres també ja començarem a fer les nostres promocions nostres, per dir-ho, començar un poc a poc, però sí que se comença a construir. Sí.
Falta també habitatge de protecció oficial, o parc d'habitatge públic, clar. Important, perquè clar, ara mateix un poc les solucions també... No les solució, perquè jo crec que podríem parlar de múltiples factors per parlar de solucions.
Sí, sí.
Però una podria ser aquesta?
Jo crec que seria una de les solucions més bones que poden rebre de dalt, per dir-ho, del govern, perquè les solucions que tenim a peu de carrer, cadascú vol guanyar el seu, i si un propietari pot vendre aquesta propietat a un preu elevat, està clar que ho farà. Ara, si el govern comença a donar aquestes vivendes, ficarà una mà molt grossa, està clar.
Clar, fa quan tu m'esperaves l'exemple d'aquest client teu, no?, que fa uns anys va comprar un habitatge, sí, sense ascensor, un tercer, amb unes característiques, per un preu, ara el pot vendre per bastant més, però per un comprador resident, per exemple, és millor comprar ara Inca o esperar una miqueta? Ho dic pel tema no només dels preus, sinó també dels tipus d'interès, dels preus màxims del local, de l'oferta que hi ha. Ara és un bon moment per comprar o convé esperar una mica?
No sé si s'expressió és un bon moment, sinó que no queda d'un altre. És a dir, un jove que ha de pagar mínim 1.000 euros per lloguer, si pot ficar en una hipoteca, tamateix compri en el mercat a salsa, al mercat alt, li convé pagar una lletra d'una hipoteca que un lloguer de més de 1.000 euros.
Home, és molt important això que has dit. No queda d'altre, perquè això vol dir que la situació no anirà a menys. No davallaran els preus. I si poses una balança de lloguer hipoteca, al manco t'estalviaràs els problemes d'una pujada de lloguer en un futur, que probablement tindrem aquest escenari.
Sí, sí, mos podem ficar en el tema de que mirem el veïnat ibicencos.
Exactament.
Què ha estat? Què li ha passat? Li ha passat el mateix? Cada pic va anar creixent i és el que... Això no ho sabem mai, però el que pot comprar, que compri ara... per no pagar un lloguer, clar, és el que jo dic, és el meu pensament, no?
Clar, està clar que sempre és millor comprar, perquè evidentment ara m'han donat compte, no, que els lloguers també han pujat molt. Per ventura, fa uns anys els lloguers eren més assequibles, més bons de dur, no? Per exemple, molt de joves era la opció, l'única opció que tenien. Ara és una mica més complicat. En tot cas, quina és un pot ser la teva previsió de cara a 12-18 mesos, no? Sobre preus, sobre habitatges, vull dir, com serà la situació d'aquí a poc, perquè un any passa volant, creus que estarem en la mateixa situació? Empitjorarà o d'alguna manera això s'ha de frenar?
Mira, jo, si fem una comparació de l'any passat, enguany, va pujar, te dic, un 20% del preu d'un any a un altre. Va pujar un 20% i clar, això mai ho sabem. Jo crec que el manco se conservarà aquesta mesura dels preus i esperem que no pugui més, perquè així tothom pugui comprar, el local ho tingui més fàcil i nosaltres podem també tenir més fàcil per ficar una mà en els compradors primers, sobretot, que és el més perjudicat en aquesta situació.
Sí, la veritat és que és una situació complicada. Avui volíem conèixer, no, la realitat, el dia a dia d'allò que és la situació en aquesta comarca, en què la Marta abans deia, no?, i molta de gent comprava perquè era com el lloc de...
Sí, perquè necessitaven, Joana, no? També està ben ubicat. Tens pràcticament els diferents indrets de l'illa de Mallorca.
Estàs en el mig, per
exemple. Exactament.
Suposo que això també ho valora molt la gent, no? Sigui resident o no, perquè evidentment els residents deuen voler viure a casa seva, en el seu municipi, però també molta de gent, no?, això de Palma o d'altres llocs, que a l'hora de triar cerquen un lloc més còmode a l'hora de triar on comprar.
I tu te fas una idea, si un comprador a Palma ha de comprar un quarto sense ascensor, per el mateix preu a Inca pot comprar un primer amb ascensor, amb terrassa, i té 20 minuts de la seva feina. Tampoc és que diu, bé, estic ahorrant 200.000 euros o millorant la meva dia a dia en que nostra, per 20 minuts d'autopista o 30 minuts, ho fa.
No? Bé, això de l'autopista 30 minuts és complicat,
depèn quina hora,
també,
Sí, depèn quina hora.
També complicat, però bé.
En tot cas, el dijous bo també és un bon dia perquè la gent pugui veure, home, Inca en el seu esplendor.
Clar,
no? Però també mira quin...
Jo crec que tothom ha d'anar a visitar Inca el dijous bo, està clar.
No per visitar pisos, no crec que sigui el millor dia,
Per aprofitar, per passejar, per fer una tapeta, per la fira, clar, estan tot convidats a Inca, nosaltres... Bé, jo no som original d'Inca, fa de 7 anys que som a Mallorca.
Ja ets un poc inquero.
Sí, jo dic que som un mallorquí a mitges, perquè ja tenen mitja vida aquí, mitja de l'altra banda, i dic que sí, que estan convidats a venir, que per favor, aquest dia és molt important per nosaltres i que aprofitareu per disfrutar amb la família. Clar.
Sí, anem a quedar-nos en la part positiva, no en la pujada de preus, no, sinó de tot el que podem gaudir a la capital de Reiguer, que són moltíssimes coses a partir d'avui i a partir de demà, i aprofitant també, per favor, transport públic, sempre que es pugui, així s'eviten les aglomeracions. Facundo Martín, moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres avui, tot un plaer.
Jo estic molt agraït a vosaltres, la veritat que m'agrada molt, i quan vulgueu mos poden tornar a xerrar quan vulgueu.
Molt ben demà, Inca, perquè nosaltres sí que hi serem fent feina.
Ah, perdoneu, o avui vespre, que està la festa.
També. No sé si mos convé parlar, però bé.
També pot ser una bona opció. Facundo, moltes gràcies.
A vosaltres, que tinguin bé.
Adéu. Són les 10:33, continuem i parlem en aquest cas de riure, i com riure sempre és una bona teràpia, i per això avui farem un parèntesi per parlar-vos de Por qué no te callas, el nou espectacle de l'humorista i comunicador Dani Mateo. Xisco.
Així és, segons conten, per Dani Mateo dir que aquest és el pitjor moment de la humanitat es exagerar una mica, i per això ha decidit cercar-ne les coses bones, com per exemple, diu ell, els vídeos de Miguel Bosé o la competició a internet per veure qui troba l'animal més estrafolari per al centre de diferents ciutats. T'he de dir, Marta Grau, que qui no s'aconsola és perquè no vol. I ja el poden saludar perquè el tenim en connexió. Dani Mateo, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, què tal, buenos días.
Encantats de saludar-te. Clar, aquest Por qué no te callas, una frase del rei emèrit en plena promoció de les seves memòries, no sé si és un bon reclam publicitari. O sí?
Sí. Sí lo es, sí lo es. Es un buen reclamo porque nos quieren callados y tristes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me gusta mucho que hayáis escogido el tema del precio de la vivienda antes de entrevistarme a mí, así para una fresquita de risas. Pero está bien, porque de eso se trata. Se trata de que yo me resisto a dejar de reír. Se trata de que estén las cosas mejor o peor. Para esta vida solo te dan un ticket. Esto es como una atracción de feria, ¿no? Tú tienes un ticket y das una vuelta. Pues tú sabràs com disfrutes d'aquesta volta.
Dani Mateo s'ha posat molt reflexiu en aquest cas, perquè no imaginava jo que començaria parlant d'habitatge i diguem-nos què passi el que passi en aquesta vida, hem de riure, eh? Això és una gran reflexió per començar.
Hombre, lo de los pisos lo habéis empezado a decir vosotros, ¿sí? Yo me lo he encontrado. Pero está bien, porque eso es lo que nos dan todos los días, desde los medios de comunicación, yo el primero, oh, y mira, un caso de corrupción, y mira aquí una guerra en no sé dónde, y el precio de los pisos y tal, y la gente está en casa, no puede más. Y entonces yo vengo a recordar que la vida también es disfrutar. La vida también es disfrutar. Y claro, esto igual no les viene bien a mucha gente. Y por eso sea, ¿por qué no te callas? Pues no me callo. Y entonces, mira, una de las cosas que hago, que digo yo en el monólogo, es que, si lo piensas, la vida siempre ha sido un poco así, ¿eh? La vida siempre es un poco susto o muerte. No hay otra cosa. Ah, es que no me gusta el susto. Bueno, pues ya sabes, más sitio para aparcar. Es lo que hay. Es lo que hay. O sea, tú imagínate, lo cuento mucho en el show también, tú imagínate que te pasa un tío de la edad media y le dices, ¿cómo está todo? Mira, está el piso de la vivienda en Inca fatal, tal. Y el otro ahí sin dientes, con una rata aquí colgando, enterrando a su cuarto hijo, diciéndote, sí, sí, madre mía, vaya futuro tenéis. Yo aquí, en cambio, estoy fenomenal. No, la vida ya tiene estas cositas. Y no nos podemos quejar. ¿Lo habéis pensado esto? No nos podemos quejar porque de todos los seres vivientes que hay en este planeta, nosotros, por mal que estemos, estamos aquí arriba. Tú fíjate en un ñu. También hablo de esto. ¿Tú has visto cómo está un ñu? ¿Tú lo has visto allí con el león pasándole por al lado y el tío diciendo, no sé yo si estoy aquí en el sitio adecuado? Todos los animales están peor. En la naturaleza todos los animales se mueren así, comiéndose los vivos. Entonces no estamos mal, ¿eh? Nosotros aquí tomando un café, hablando, charlando alegremente. Hay muchos motivos para estar contentos. Entonces, Yo ya voy a empezar a pensar que lo mío ya no es comedia, es coaching.
Sí.
Hago coaching.
Namaste, Dani Mateo, Xisco Nadal, no me diguis.
No, i se nota que Dani Mateo està acostumat a fer monòlegs perquè li han fet una pregunta I duim 3 minuts de rellotge, que ho trobo meravellós, perquè això mos facilita molt la feina. Dani, a mi m'agrada molt quan la gent mos obri les portes de casa seva. T'he de dir que estic fascinat en la prestatgeria que tens allà darrere.
Ja t'ho adorbaves a comentar-ho.
No, però vaig a fer una altra pregunta. Balears i jo mateix mos demanam. Estàs fent aquesta entrevista amb una camisa de franela o és una bata manta? Sí. Ho dic perquè si és una bata, me faries la persona més feliç del món.
Gran pregunta. No, no. És una camisa, eh?
Ah, ok.
És una camisa, seria fantàstic que fos bata manta. Bata manta, otro de los motivos para vivir.
Clar.
La bata manta. Ai, quan arriba el fred. Ai, que bien, la bata manta. Sí, no, no me puedo levantar para enseñarte el resto, porque como es muy pronto, de cintura para abajo voy que hay que verme, ¿eh? Parezco uno de estos políticos cuando conectan por videollamada que está en el váter haciendo caca, pues estoy un poco así, ¿eh? Entonces no te voy a enseñar lo que llevo debajo.
Bueno,
pero de arriba es camisa.
Perfecto, ya está. No sé si necesitaba yo o Balears tanta información, pero te agraïm un munt. Per cert, Dani, ¿tú qué més, de callar o de fer callar? Ja que si vos patacres diu, ¿por qué no te calles? ¿Qué te costa més, callar-te o fer callar un altre? Perquè també és una situació una mica incòmoda. Aquell moment que va viure el rei emèrit, en Hugo Chávez, en aquella intervenció, aquell por qué no te calles, va sortir una mica d'estar empipat. No sé si tu, de natural, t'has sortit-li qualcú por qué no te calles, tu que moderes tantes taules a diferents programes de tele on participes.
Sí, no, jo me callo, eh. Jo me callo, escucho y digo, madre mía, este también bastante tiene con lo que tiene ya. Es mejor no enfrentarse. También hablo de esto en el monólogo, de los problemas de la comunicación. Pues que al final no lo voy a contar todo. Todo no os lo puedo contar. Pero la comunicación está sobrevalorada. O sea, lo dejo ahí, como titular.
No, un home que va fer periodisme a l'Autònoma de Barcelona, trobo que està molt bé que digui que la comunicació està sobrevalorada, ja que és la nostra feina.
He canviat d'opinió.
Ja en allò que mos dediquem.
He canviat d'opinió. No hay que hablar tanto. Tú cuentas lo tuyo. Y si el otro, al responderte, ves que bien, que bien, que os vais a entender, vale, por ahí sigue un poco. Pero si ves que el otro ya empieza, no tienes ni idea, yo te voy a contar. Ahí tú ya conectas con cadena dial. Tú le pones así una cara como de sí. Y ya pronto a la que puedas te vas de ahí. Porque no hay mucha posibilidad. Yo lo he comprobado, ¿eh? Muy poca gente cambia de idea, no le vas a convencer. Entonces, si tú le ves dialogante, tú le ves una persona que te va a aportar, tú ahí habla. Pero si tú ves que es un cenutrio y que vas a salir de allí mal y vais a acabar un poco a tortas, tú... Sí.
Però això no és fàcil, això s'aprèn amb els anys, eh? Dani Mateo, jo crec que això és una qüestió de maduresa quan dius un dia jo ja me n'afluix de discutir, perquè hi ha gent molt discutidora. Per cert, jo encara estic pensant en que cada vegada que me queixi me vendrà al cap aquest home de l'edat mitjana encerrat a penjant, perquè és vera que ha estat una reflexió...
Una molt gràfica.
Que no, és que no puc deixar de pensar i cada vegada que me queixi me'n recordaré de Dani Mateo amb aquesta estampa.
Així és, ara que dius Dani Mateo, som en conversa amb l'humorista que aquest dissabte, dia 15, a les 8:30, serà el Tuit Teatre amb aquest espectacle Per què no te calles. He entrat ara dins lo que era la plataforma d'estiquets, en queden molt pocs. Si el voleu veure en viu i en directe, com se deia antigament, doncs queden unes quantes entrades, per tant, qui vulgui anar-hi se'l podrà trobar. Clar, tu ets un home que guanyes en directe, Dani Mateo. La gent quan te veu, acostumat a veure-te passar tele, quan la gent te veu en directe te diu allò de estàs molt millor, o és molt més alt, molt més guapo...
Sí. Això se segueix dient. Sí, te lo
dic. És un run-run que circula a totes les actuacions, clar.
Sí, merece la pena venir, aunque solo sea por verme físicamente. Yo salgo, me exhibo, huelo bien, me perfumo. Solo por eso ya merece la pena la entrada. Y luego también está lo del monólogo. Por cierto, dejadme decir una cosa. Yo estoy en el Tuit Teatre a las 8:30, el sábado. Pero el domingo, esto ya como productor... y también estoy ahí participando de invitado, tenemos una cosa muy marciana que me gustaría mucho que la gente viniese a ver. Se llama Go Ibiza Go. Está en el Rivoli Aficine, a las 7 de la tarde. Es una cosa que no podéis ver en ningún otro sitio. Go Ibiza Go es una creación de Carlo Padial, que es un artista muy vanguardista, que hace un humor para muy cafeteros, una cosa cósmica, marciana, apocalíptica, y que vuelve después de 10 años, porque yo era muy aficionado a esto. Era un programa que se hacía en internet, era una locura maravillosa. Y hemos conseguido volver a grabar contenido, lo pondremos en la pantalla, nuevo material audiovisual de Go Ibiza Go. De verdad que me gustaría muchísimo que la gente viniera a ver esto.
Págale
no solo
pena.
Porque me ha costado dinero, sino porque me da igual. Considero que es un regalo que hago a la humanidad. Para compensar el precio de los pisos, yo hago esto. Go Ibiza Go.
Dani,
no lo perdáis.
Abans de dir-te adeu, sí, sembla que és...
Se nota que és un home de tele, eh?
Home.
Com ha aprofitat...
el seu moment.
Arracona que havia per fer públic ja no només del seu espectacle, sinó també des que ell produeix un dos per un.
Home, home però, perquè sé una pila de contingut i ara començareu a dir coses tristes. Digo, bueno,
no és vera. Bé, és veritat que després mos anem en successos, però no encara, eh? De moment, petit parèntesi, perquè no t'aniràs sense que puguem fer aquest petit psicoanàlisi que sempre feim d'aquestes finestretes que mos obriu i que mos colam dins les vostres habitacions i que podem descriure també per als oients de ràdio, però jutjar per la teva habitació podem analitzar a la teva prestatgeria un guant de boxa, un quadre, un paisatge, un pòster de Nirvana. Xisco, t'atreveries a dir alguna cosa sobre la personalitat de Dani Mateo amb els ingredients que veiem a la seva habitació i una camiseta de Ronaldinho que m'ha xivat la nostra productora que no es veu, a més d'una xapa de Mafalda.
Mira, té de tot. Un home que fa botxa. No sé si en fas de botxa, Dani. Has après a fer botxa.
Que mos fa un zoom, en aquest cas... Aquí la tenim.
És un home del Barça que practica boxa, li agrada anar Mafalda, i la foto aquella dels fons no la veig perquè jo ja estic una mica sec i se veu un paisatge marí, qualcú que m'entra
com una paella. I col·lecciona figuretes.
Sí, clar. També té una manuella petita per exercitar-se, sí.
Mira aquí.
Oh, Dani Mateo, ara si cal, encara ens caus millor.
Back to the future, retorn al futur. I m'ha agradat, Dani, que has connectat molt amb la meva directora, amb Marta Garau, perquè ella també té una manuella d'un quilo, com la que tu acabes de mostrar. Na Marta Garau és molt d'exercitar-se també només amb un quilo.
Crec que la de Dani és de dos.
Ah, és de dos, veus? És que sou de la mateixa secta.
Gym
Bros, Little Gym Bros.
És
a dir, se fa poquet.
Això sí que és una cosa... Això sí que és una cosa de l'edat, eh? Això és per la tendi.
És que ara he vist Nirvana, Back to the Future i aquesta petita manuella d'un quilo separats en néixer. Dani Mateo, mos ha agradat molt compartir aquesta estoneta
recordem,
amb tu.
Recorda'm, cita dissabte amb aquest Por qué no te calles en el Street Teatre i llavors Dani Mateo com a productor, ja que ha fet sa falca i no s'ha aixecat de sa cadira per veure'm com anaven els baixos, però sí, m'ho ha mostrat sa habitació, direm que també és productor d'aquest Go Ibiza Go que se podrà veure en el Rivoli Aficina també dins el marc d'aquest festival Fes Jaja, que si vos ha de riure és el millor festival que podeu trobar aquí en el nostre arxipèlag. Dani Mateo, te seguirem com sempre, una abraçada. Gràcies per obrir-nos, no només el teu coret, sinó també la teva habitació.
Moltes gràcies.
Ciao.
Veniu tots, riurem. Adeu.
Sens dubte. No,
quant de temps,
no quant
de temps
aixecat,
feia
no,
que no entraves a l'habitació d'un home que no era la teva parella, Marta Garau?
I de molt de temps, ara que ho pensa. I no s'ha aixecat, Dani Mateo, això
màgia,
sí, eh?
Sa màgia divetres. Per això et servei públic.
Exactament.
Dir, regalam a dones com tu, que només has entrat a la teva habitació
però
en segles,
ara analitzaràs la meva vida sentimental
no, però,
en directe? Tu
però,
que sempre dius que mos ficam amb tu, a la teva
Garau,
personalitat, que
vols,
sempre estem traient coses...
Per costat,
i ara estàs analitzant la meva vida
volia
sentimental en directe.
Volia subratllar que ets una dona enamorada.
10
avui
i
que hem
40.
Parlat de les Javis.
Exactament.
I de separacions,
ara ho està intentant
jo volia,
arreglar,
jo volia subratllar que ets una dona enamorada i que no entres a habitacions alienes.
No, no.
Que això diu molt de tu. Jo entraria a ser habitació dels altres i en els banyos dels altres, sobretot, ja ho saps.
10 i 46, uns consells continuen tot d'una.
IB3 Ràdio és informació. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en el temps present.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Mireu, en el darrer mes hem llegit més d'una vegada i més de dues que alguns conductors implicats en accidents o atropellaments mortals malauradament han fugit del lloc dels fets i s'han acabat entregant a la policia, però més tard. Una circumstància que deixa les víctimes, Alba González, en una situació de total indefensió.
És així, molta indefensió, i avui els hi donarem eines perquè se puguin defensar un poc més bé d'aquestes persones que opten per aquesta alternativa, com si realment fos una opció abandonar el lloc d'un accident, sobretot quan hi ha un ferit o quan hi ha una persona morta. Se sol fer per intentar pal·liar si hi ha un efecte de conduir sense carnet, sota l'efecte de les drogues, sota l'efecte de l'alcohol, però clar, també hem de pensar que a nivell ètic o a nivell moral, deixar una persona després de que ha estat de responsabilitat nostra que s'hagi ferit, és, realment no sé com definir-ho, molt complicat. Però no us preocupeu que avui a totes aquestes famílies que estan passant per això els hi donarem aquestes eines tan importants a nivell judicial. Per què? Perquè ens acompanya una advocada especialista en víctimes, sobretot en trànsits, en aquestes injustícies. Ella és na Sandra González. Bon dia, Sandra, com estàs?
Buenos días, muy bien.
Sandra, ara parlem d'alguns casos, perquè justament en aquest darrer mes el manco dos o tres atropellaments o accidents mortals amb aquesta fugida i amb una entrega a la policia posterior. S'ha convertit en un nou esport, entre cometes, perquè ja deien que és totalment immoral fer això.
Sí, yo diría que realmente siempre la gente ha tendido a ser pirata cuando se le permite, al final echa la ley, echa la trampa. La gente es bastante más pilla de lo que nos podemos llegar a plantear, y cuando ocurre una situación tan grave como provocar un accidente de tráfico, mucha gente entra en pánico y huye, pero no solamente por la responsabilidad de lo que acaba de acontecer por su culpa, sino por los efectos que puede tener después. Al final la gente le preocupa muchísimo si tenía o no un seguro, si iba o no bajo los efectos del alcohol o los estupefacientes.
Però, Sandra, te faig una pregunta directa. Fugir d'aquest lloc dels fets els beneficia o no? Perquè, clar, jo entenc que si un circula sota els efectes de les drogues o de l'alcohol i no us presenta a la policia fins 24 hores més tard, és clar que el nivell baixa. Ho aconsegueixen, això, després en el judici els hi afavoreix? Perquè és que m'acosta entendre-ho.
A veces sí, la verdad, porque teóricamente la ley está hecha para proteger a las víctimas y la teoría es muy bonita, pero la práctica dista mucho de la realidad. Entonces, lo que ocurre muchas veces cuando hay un accidente de tráfico de estas magnitudes es que todo recae en el Ministerio Fiscal, que es el que se encarga de acusar al culpable del accidente sobre los delitos que se le pueden acusar. Y no hay una acusación particular que defiende los intereses de las víctimas y que está más encima del proceso judicial para pedir diligencias urgentes necesarias para esclarecer la magnitud de los hechos.
Tu fas molt aquest acompanyament a les famílies. Na Sandra intenta, no?, orientar, perquè, clar, es veu que quan tenim en el fiscal, que té, com dèiem, 40.000 casos damunt sa taula, és més difícil demanar 4 mesos després, 5 mesos després, quin nivell hi havia a la sang. Jo no sé si jo, com a particular, Sandra, com a família afectada, podria demanar una prova? Si sé que la persona, n'estic segura que anava beguda o que anava drogada, jo puc demanar a nivell judicial, per favor, que se faci una prova de sang o que se faci una prova pocs dies després?
Sí, sí. Por poder se puede pedir. La realidad es que lo que se tiene que determinar es que esa persona iba drogada en el momento de la producción del accidente. Entonces, claro, lo que ocurre es que cuando se pide esta prueba a tiempo pasado, es que es difícil determinar si iba drogado el día antes, el día del accidente o el día después. Por lo tanto, esa prueba no es concluyente y ese delito de conducción bajo la influencia de alcohol o drogas se pierde. Hay más, porque probablemente haya homicidio imprudente, lesión graves, abandono del lugar del accidente, es decir, haya un concurso de delitos. Pero lo que es la pena privativa de libertad que se va a solicitar dependerá de todos estos.
Ara que has anomenat diversos delictes que se poden cometre amb un atropellament en fugida, amb un accident en fugida, anem a parlar d'un dels darrers, perquè ha estat en els darrers 30 dies. Primer, a principis d'octubre, un sinistre mortal que va tenir lloc als voltants de Sombanya. Era un conductor i un copilot, anaven a 150 km per hora, pel que sabem a nivell informe policial, i xoquen contra un altre turisme. Hi ha un jove de 31 anys que mor a l'acte. Tots dos es donen a la fugida. I aquí hi ha un cas perquè, clar, el copilot l'agafen perquè va crear una ambulància i perquè tenia ferides. El conductor perquè se va deixar el DNI dins el cotxe. Així tot, Sandra, els envien a presó. El conductor acaba a la presó, però 10 dies després recupera llibertat. Això? Com és possible? Perquè varen fugir del lloc de l'accident. Aquí hi ha aquest delicte que tu deies d'abandono del lugar de l'accidente, que és un delicte que existeix.
Claro, al final todo depende de l'assessoria legal que hi ha detrás de...
És molt fort, això, de... que segons el nivell dels advocats que tinguis...
Sí, perquè la justícia hauria de ser igual, per tothom.
Per tothom.
Correcto. Pero lo que decía antes, echa la ley, echa la trampa. Al final, los abogados no es que tengamos la verdad absoluta, pero sabemos manejar las reglas del juego. Entonces, dependiendo de la postura que te toque defender, le vas a recomendar a tu cliente hacer una cosa o hacer otra. Yo no quiero desvirtuar ni el trabajo de ningún compañero, pero lógicamente lo que habrán realizado seguramente es mostrar algún tipo de colaboración y gracias a eso, pues, que s'aprecia un atenuante... Que...
Com te venen ses famílies, Sandra? Perquè jo m'imagino que quan algú recorre, no?, a una que és assessoria...
I sobretot alba una família a la que aquesta persona 10 dies després surt de la presó.
Imagina que aquesta família te ve a veure, Sandra. Normalment, que sé que tractes amb moltes famílies en casos així, ara m'estaves contant un que estàs duent ara mateix amb un altre mort, un senyor que anava a obrir el seu lloc de feina, no?, el dia de Nadal, i se va trobar un kamikaze de front i va morir. És que són casos molt complicats i això mos passa cada dia. Com arriben aquestes famílies? Se senten indefenses, Sandra?
Totalmente.
Molt.
Sobretot llegan con total pérdida de esperanza en la justicia.
Claro, creuen que perdran.
Sí, sobre todo no entienden la lentitud de la institución, no entienden cómo realmente la justicia al final es rogada, es al final ir detrás, insistiendo, y cómo tienen que demostrar absolutamente todo, porque al final el principio rector de la jurisdicción penal es indubio pro reo, en caso de duda, a favor del reo, del delincuente.
Claro.
Para condenarle tiene que haber un 100% de convicción, un 1% puede suponer la solución.
Clar, i aquí, si mos falten aquestes proves, per exemple, quan s'entreguen tard, anem a parlar d'un altre cas que és molt més recent, també en aquest darrers 30 dies, va ser la setmana passada, el passat dissabte, festiu, dia de Tots Sants, a Mallorca, 5 persones que circulaven amb un vehicle, era les 6 de matí, un accident tràgic on mor un motorista, que en aquest cas ja no entra en responsabilitats de trànsit perquè el motorista, segons la policia, anava en direcció contrària, però és que les 5 persones que anaven amb el cotxe anaven amb un cotxe robat, era de lloguer, no l'havien tornat, unes matrícules que no estaven bé, el conductor no tenia carnet, aquí va passar un pat de tot, Sandra. I també es van donar la fugida, es va produir un incendi, i desgraciadament, tal vegada, si haguessin pogut ajudar en aquesta víctima, s'hagués pogut salvar. No se sabrà. Però, clar, s'entreguen 24 hores després. I aquí també és molt interessant que no només el conductor, sinó que els ocupants del vehicle, hi havia 3 joves que anaven darrere, primer s'entreguen conductor i copilot, les 3 joves després també estan acusades d'un delicte d'omissió del deure de socors.
Claro, sinceramente es un caso con demasiados detalles.
Coses, ¿no?
Digno de exposición en un congreso. Sí, sí. Al final creo que por el tema del accidente, efectivamente el motorista ha circulado de una manera incorrecta y se le va a considerar culpable del mismo. Ahora, ¿es culpable de su muerte? Yo creo que no.
Claro, es que això també seria diferent. Són dos debats distints.
Correcto, es decir, un delito ha sido necesario para que se den el resto, y al final el más destacable a mi parecer es la omisión del deber de socorro por parte de los ocupantes y de abandono del lugar por parte del conductor, porque lo que ocurre cuando dejas a una víctima gravemente herida, si no hay nadie más que pueda socorrerle, es que probablemente muera por una negligencia tuya.
Claro.
Es decir, es un homicidio imprudente en toda regla.
Si jo no conduïa i me'n vaig també i me presenten el dia següent, que me pot caure? Jo podria anar a presó per això o no sol arribar a ses condemnes?
Depende, tú te has ido de allí voluntariamente o te has ido coaccionada porque el conductor no te ha dejado quedarte.
Ah,
depende,
també, aquesta és una altra, depende, això depende, també s'ha d'analitzar.
Claro, claro, claro. Sobre todo lo más importante en cualquier tipo de delito que ocurra es en el momento de la fase de instrucción, que son los primeros 6 meses normalmente, que se demuestre todo lo que ha podido ocurrir, que no se deje nada sin determinar.
Per això recomanes, Sandra, m'imagino, a les víctimes tot el material que puguin, des de fotografies...
Por supuesto, por supuesto. Yo sé que es difícil en el momento que sufres un atropello, por ejemplo, de ponerte a... Perdona, tú lo has visto, dame tu nombre.
Recull testimonis, és que ja hem d'anar així, però, perquè si no...
Però hay que hacerlo, porque al final esto va a favorecer enormemente la investigación de la causa. Entonces, puede determinar que haya detrás una indemnización o no y que al final se pueda condenar al culpable de ese suceso.
¿Que pot tornar un judici de que caire amb una víctima mortal? ¿Se poden allargar anys?
Dependiendo de la magnitud del procedimiento, dependiendo de las estrategias procesales seguidas por los abogados, si hay acusación particular, puede durar desde unos meses, casi un año, hasta un par de años. Sí,
Mare meva. Han de comptar amb un professional sempre,
exactament,
Marta.
Exactament, bon assessorament i sobretot tot el material que sigui possible, no?, a l'hora de poder defensar les víctimes davant d'un judici d'aquesta magnitud. Sandra González, advocada especialista en víctimes, precisament. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Igualment, en Alba González, com cada setmana. Moltes gràcies, companya.
Fins la setmana que ve.
La part televisada agafen el relleu. Els companys de l'Aranam, nosaltres seguim aquí a la ràdio.